Heu de saber que IB3 ha estrenat el documental i podcast Nude, una mirada valenta sobre pornografia i joventut.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Són les 5 i 5 minuts i encetam la tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho feim en Marga Cifra, que ens acompanya aquí al control tècnic, i avui en companyia de la periodista Victòria Morell i la investigadora de la Universitat de les Illes Balears, Sandra Sedano.
A l'oferta pornogràfica es troba qualsevol tipus d'oferta, qualsevol qüestió que es pugui imaginar, i és...
¿Quieres ver sexo con animales? Pues se puede ver. ¿Quieres ver gente haciéndole daño a alguien mientras que alguien más practica sexo? Pues también lo puedes ver.
El vídeo más buscado hace 2 anys ja era la simulación d'una violación.
Sentir-te que te pot perdre alguna cosa.
Nude és el nou projecte multimèdia d'IB3. D'una banda, és un documental que s'endinsa en les conseqüències emocionals, socials i educatives del consum de pornografia en edats primerenques. I en paral·lel, avui s'ha estrenat a IB3 Ràdio el podcast Nude, una sèrie de 6 capítols de 45 minuts que amplia la mirada del documental i aprofundeix en les implicacions psicològiques, socials i ètiques de la pornografia en la societat contemporània. Un tema colpidor que volen comentar en profunditat la periodista Victòria Morell, directora del projecte, i la pedagoga Sandra Sedano, una de les expertes que hi participa.
En profunditat.
I són aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio, Victòria, Sandra, com esteu? Benvingudes.
Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres. Quin projecte, perquè en parlam molt, de fet, els mitjans és un tema que, òbviament, en parlam perquè la societat no és vulnerable i n'hem de parlar, i vosaltres heu fet un treball impecable per donar a conèixer aquest tema de la pornografia avui en dia i com ens pot arribar d'una manera tan directa i tan fàcil. No és veritat, Victòria?
Sí. La veritat és que, bueno, és un tema que fa un parell d'anys que ja el treballen els investigadors. Jo em vaig ser conscient una mica l'any 2018, que varen gravar un documental sobre tràfic de dones, sobre trata amb fins d'explotació sexuals, i ja alertaven els experts, no?, de l'impacte que començava a tenir la pornografia. Llavors, el fet de socialitzar amb persones investigadores que aborden constantment aquesta temàtica fa que la tinguis molt fresca i amb moltes ganes de treballar, i ja ha estat ara quan hem pogut culminar amb aquest projecte.
I ha anat sortir regirada de les conclusions?
Més que de les conclusions, de les quals ells ja anaven fent partícips durant els processos d'investigació, desvisionats de segon quin tipus de pornografia, no explícit, però sí que és cert que quan parles de xifres o has de mirar segons quines determinades pàgines s'oferta, que hi ha les categories, sobretot, no? Hi ha categories, hi ha de tot, i mirar quantes visualitzacions tenen, quantes vídeos, en el final estàs exposada a continguts que jo durant uns mesos vaig viure amb molta angoixa. Ara ja està el projecte més reposat, ara és la fase d'estrena, que és diferent, però sí que és cert que hi ha hagut molt de neguit.
Clar, els dos formats volen ser eines de sensibilització i transformació social que posen els focus en la necessitat urgent de repensar l'educació afectiva sexual i de visibilitzar les connexions entre pornografia, desigualtats i explotació. Tot i la informació que tenim a l'abast, encara no som conscients del perill que suposa la pornografia a edats molt primerenques. Ho dic perquè el primer contacte que tenen els nens amb la pornografia és molt joves. Poden parlar de si no haurien de tenir mòbil, de si no, però la realitat és que nens molt joves, molt petits, tenen accés a un contingut que potser ni entenen. Clar, com a adults encara no són conscients d'aquest perill, o si són conscients, molts pensant que als nostres nens no els hi passarà, que de vegades també tenim tendència a desmitificar això.
Bueno, moltes gràcies per la convidada. És un dels principals problemes que trobam quan interpel·lam a les famílies perquè venguin a les xerrades, perquè venguin a parlar d'aquest tema. La frase mítica, no?, que se sent sempre és «mi hijo no». Clar, això ha anat canviant. Jo crec que pico pala dels mitjans de comunicació, dels investigadors i investigadores, de les persones que se preocupen per aquest tema, al final és cert que la consciència social a la fi ha aparegut, no? Mm-hmm. Però encara així costa moltíssim, perquè tu no t'imagines que el teu fill mira porno. Però igualment, tu no t'imagines que el teu fill està jugant a un videojoc que no és apte per a menors de 18 anys, al qual pots accedir a un prostíbul. Hi ha moltíssima desinformació per part de les famílies, molta. No són les úniques responsables. La gent principal, és primària, és principal de la socialització i de l'educació. Però jo sempre dic, no som només les famílies les que educam. Actualment tenim les xarxes socials que eduquen els nostres infants, no? I encara que tu diguis, el meu fill no té mòbil. No, però quan se'n va a casa seu amic, o se'n va a jugar a futbol, o se'n va allà on sigui, ho té accessible.
Mm-hmm. Per tant, hem d'educar en... Ja sabrem, és a dir, hem de partir de la premissa que miraran, en qualsevol moment consumiran aquest tipus de contingut, no mos queda més remei que s'ho miro. Mm-hmm. Per tant, hem d'educar en entendre que aquell contingut pot ser nociu per ells.
La clau és la capacitat crítica, mm-hmm, que siguin capaços de qüestionar-se les coses. Prohibir és necessari. Molt necessari.
És a dir, s'ha de dir, no...
S'ha de prohibir.
Però
darrere hi ha d'haver una feina de diàleg, de confiança, de generar un ambient d'això, de que puguen desenvolupar ells mateixos i elles mateixes aquesta opinió. Que és el que feim normalment quan feim tallers als instituts, no? No anem allà a dir, tu ets un malota i una malota per mirar porno. No. El que dic en el documental una mica, no? Els joves estan mirant porno perquè no tenen alternatives. Perquè l'educació afectiva sexual no s'està posant en marxa. Per tant, què tenen? On van?
No, i també per aquesta facilitat, no? En s'accés. Jo ja he sortit de l'armari amb aquest aspecte moltes vegades. Jo ho cont. La primera pel·lícula pornogràfica que jo vaig veure la vaig comprar per catàleg. Però clar, és que era un catàleg de discos que tenia dues paginetes petites en el final, t'enviaven amb un paquet supertancat. Clar, havies de fer un caliportal per accedir a una pel·lícula d'aquestes que quan t'arribava era com si haguessis arribat, eres un poc en Indiana Jones, que havies arribat en el Sant Graal. En canvi, ara... amb un clic de ratolí, el que jo vaig veure quan tenia 14 anys ha quedat a les beceroles comparat amb tot el que poden veure els nins. És a dir, els nins de 8 anys ara han vist 8-9, han vist més porno que el que vaig poder veure jo fins als de 8. I clar, això és el problema. La facilitat en l'accés i com posar portes en aquest camp d'internet, els experts ja veus que és complicadíssim i que no hi ha una solució bona, sinó que és assaig i errada anar provant per veure com ensenyem als nostres nins que una altra sexualitat és possible.
Ah, bueno, el tema de l'accés, sobretot, no és tant l'accés que tenen, sinó com obrin les portes, la indústria de la pornografia, i se planten a casa teva, també, perquè és molt fàcil accedir als infants, que la pornografia accedeixi als infants, no només que els infants la vagin a cercar. I el que comentaves... l'accés, l'anonimat i l'assequibilitat, no? El fet de que sigui gratuïta, el fet, que no és cert, perquè sempre tenim per darrere unes cookies i tenim molt de... La indústria està darrere. Anònima, realment és anònima. Aquí saben perfectament qui està mirant porno i qui no està mirant porno. Si no, no te sortirien aquests pop-ups ni te sortirien segons quines notícies que te duen directament, no? I el tema de l'accés accessible. Tu ho has dit, abans havies d'anar o demanar-ho per internet, però quan no hi havia internet havies d'anar al videoclub. I hi havia moltes barreres. Ara no hi ha cap barrera, cap ni una. Per això dic que és tan important el tema de qüestionament i la capacitat crítica. És bàsic. Això és lo fonamental, és lo que han d'aconseguir.
Uh-huh. Heu sintonitzat i veig a ràdio, això és Tèntol, som en conversa la periodista Victòria Morell, directora de Nude, aquest projecte multimèdia que ha volat en marxa, i Vetres, que és un documental d'una sèrie de podcast que avui s'ha estrenat aquí en aquesta casa, en aquesta emissora, i també escoltau la voz de la pedagoga Sandra Sedano, investigadora de l'UIB, que participa precisament en aquest projecte. Clar, l'accés en els continguts, ho dèiem, és immediat, massiu, i transversal, i pot arribar de qualsevol banda. Clar, i ara tenim un problema, ja és que els nins de cada vegada s'acostumen més a accedir al sexe a edats més primerenques, i quan arriben a edat adulta els costa molt més excitar-se amb una cosa estàndard, allò que se diu sexe vainilla, perquè lo tradicional ja es coambit des de que eren petits. I això és un problema també real, que mos topam que molta de gent ja no sap com divertir-se. Com se reeduca en aquests nins que han vist tant i tan joves, i ara ja no tenen il·lusió per res.
Bueno, educació, això és una...
No, una vit parim pau parlar, perquè és una investigadora que té més teoria que ningú. Per tant, podeu parlar les dues. No em faltaria l'altra.
Com ho feim, això?
Jo crec que, primer de tot, mai és tard. Hasta això ho hem de tenir molt clar.
Aquest seria un dels mantres, no? És a dir,
sí,
mai feim tard.
Sí, ho hem de repetir. No, hem de ser optimistes, perquè és que si no, apagui i ja podem partir, perquè... L'educació afectivo-sexual... És que per això és
el bàsic,
de la qüestió. Educació afectivo-sexual amb una mirada crítica, no?
Sí, però també per educació afectivo-sexual darrerament tens la sensació de que entenen com a coses molt mecàniques. Mm. És a dir, t'expliquen què és un penis, què és una vulva, com funciona, és a dir, aquest acoblament de penis i vulva, com posar un preservatiu. Són aquestes coses que se solen ensenyar moltes a les escoles, però ningú ensenya com relacionar-se. Que això també és educació afectiva o sexual.
Molt bé, exactament.
Es veus, és que, quan ja ven que ens la teoria presa...
Jo això ho necessit cridar a tothom, a tota la societat. L'educació afectiva sexual no és posar-li un preservatiu a un plàtan. No és explicar només, que també, a un plàtan no, però no només explicar com és una relació sana i saludable. Hi ha una part de gestió emocional bestial. Educació infantil no explicarem segons quines qüestions sexuals. De totes maneres, la mirada infantil és completament diferent a la nostra. No hi ha aquesta erotització. Que hi ha masturbació? Sí. Que anem a animar que se masturbin? No. No. Primer, no els interessa. Segon, és una cosa que fan... que feim des que estem dins el ventre de les nostres mares, o sigui que no importa. Anem a treballar habilitats socials, coneixement del cos, límits, consentiment, gestió emocional, resolució de conflictes, tot això ja és educació afectiva sexual. És la part d'afectiva i sexual, és la part de relacions. Podríem dir-li educació per a les relacions, si la gent no té ganes de sentir-lo de sexual. També se pot incloure afectivitat dins la part sexual, però hi ha moltíssimes qüestions a treballar, moltíssimes, i tot el tema de la salut sexual també està inclòs. Aquesta mirada fa que els infants mirin la pornografia d'una altra manera, si la miren, que l'estan mirant.
Clar, hem parlat molt durant aquesta primera part d'entrevista de mirar pornografia, però a mi el que m'ha deixat sorpresa és que darrerament molta de gent fa pornografia. És a dir, el fet de s'etcera segons quines pàgines, la famosa pàgina blava, a mi m'ha sorprès molt que per Instagram me surten perfils de gent que parla de temes de lo que seria lifestyle, però que llavors tenen com una espècie de ventall de links, uh-huh. I si tu vas a cercar més contingut d'ells, te sorprèn que tenen pàgina a OnlyFans i acaben fent pornografia, una cosa que m'ha regiradíssim. Gent que jo mai m'hagués imaginat que acabessin fent porno. Clar, mos abonen com un empoderament, my body, my rules, el meu cotxe, les meves normes, però clar, llavors aquesta exposició grates una mica i tota la gent que s'hi ha dedicat, o m'ha determinat, acaba com a molt tocada per aquesta exposició, per veure com consumeixen el seu cos, la seva intimitat, clar, tot això... No se'n parla quan t'obris una pàgina d'aquestes, Victori. No hi ha advertències de cap tipus en aquest sentit.
No, i és curiós, perquè hi ha hagut dues temàtiques de que quan jo començava a tantejar la gent, o me demanava en què treballava i deia, bueno, doncs anava a fer un documental i un podcast sobre els impactes de pornografia, la gent més major me deia... Però per què no? És tan dolent. Perquè, clar, dins el seu imaginari era la pornografia el millor que podien consumir o no consumir, o que era present en els anys 60, 70, 80, no?
En aquella època era una revisteta, la pel·lícula que tenies amagada dins un calaix, no era l'univers que ara, clar.
I també m'ha passat amb el tema de la pàgina blava, no? De parlar i dir, bueno, és que en el final és prostitució, és a dir, estàs pagant per tenir unes imatges i no sempre les imatges, que també és una estratègia per captar persones i nines, principalment, perquè el 97% de les persones que se troben allà són dones en situacions hipersexualitzades. No és una pàgina com quan va néixer, que era una pàgina on artistes penjaven les novetats automàticament. Se va pornificar i ara és una pàgina on nines s'exposen sexualment i on homes paguen per veure aquest contingut, no? I això és una cosa que també va sorprendre molt de la gent qüestionar-ho molt. És un tema que ha donat molt de debat, no? En el meu entorn de... Ja no tant pornografia sí com a pornografia no, però sí que si el que se veu a les pàgines blaves és pornografia o si és prostitució, i en el documental jo sempre els cito perquè jo no soc experta en la temàtica i sempre agafo... el que ells diuen, que automàticament és una eina per captar a menors.
Clar, perquè sempre hi ha una mirada molt masculina en tot això. És a dir, jo no dic que qualque dona no pugui mirar pornografia, però en general els grans consumidors de porno són homes, fins i tot els homes que se dediquen a tenir una pàgina blava, comencen o somien que se podran dedicar a fer això en porno heterosexual, però ràpidament, per un tema d'ingressos, deriven cap a altres coses, perquè veuen que sempre és un home que els està mirant a l'altre costat. Podem parlar, que ja sé que no vos agrada, de porno ètic o de porno feminista? Això existeix? O això és una antítesi que, segons quins discursos bonrotllistes han creat per mirar de blanquejar aquesta indústria?
Bueno, jo crec que na Sandra tanca el documental fent un al·legat, no?, en això. Crec que seria interessant, no? Te puc repetir jo textualment el que dius, perquè, clar, després d'editar tantes vegades me sé els discursos, però, bueno, jo crec que no hi ha porno feminista. No, en el moment en què, parlant d'una indústria d'explotació sexual dels cors de les dones, en el moment en on més del 75% d'imatges que se reprodueixen són violentes, no sé fins a quin punt... I desigualitàries, no?
Mira, primer de tot, anem a definir la paraula pornografia. Anem a definir-la. Els experts i les expertes estan dient que la pornografia són imatges de sexe explícit, amb un percentatge de cosificació de les dones i que no té
i abús de poder també, perdona.
Tot el que inclou la cosificació, denigració d'una dona, i a més no té cap finalitat ni informativa, ni didàctica, ni
educativa.
Vale. Llavors, estem xerrant d'aquesta pornografia. Pornografia etimològicament vol dir porno, que ve de porne, del grec, que vol dir prostitució. Prostitució és explotació sexual. Per tant, explotació sexual gravada, filmada, escrita, dibuixada, és que no pot anar de vora la paraula feminista. No pot anar, és impossible. O d'ètica, per això. De totes maneres, és vera que hi ha gent que està intentant fer un porno diferent, que no cosifiqui les dones, que no hi hagi violència. Vale. Però la indústria de la pornografia està allà darrere. Està esperant... A menys si pot comprar aquest producte, perquè tu ben dius, des del moment que jo ja m'he cansat d'aquesta temàtica, d'aquest contingut, em vull cercar un altre. I la indústria s'ha anat adaptant. Primer, varen fer porno per un homo, per als homos. Després varen dir, ui, mira, les dones, a lo millor també els interessa. Bueno, no va fer porno per a dones. Després varen fer porno per a joves, quan va aparèixer el 4G i el 5G. El 5G ja anem per la infància i l'adolescència, no? A través de manera molt subtil. I ara què? Ai, és que aquestes pesades feministes estan protestant per la pornografia. Ah, doncs mira, escolta, anem a fer porno feminista. Clar. No? No dic per la gent que fa porno feminista, per les dones que diuen que fan porno feminista, sinó per la indústria que hi ha darrere. És que és porno, molt difícil de lligar.
Que és porno feminista no és fer lo coi llegint Simone de Beauvoir. És una altra cosa, per si qualcú s'imagina que entrant dins aquest nivell de floritura no té res a veure amb això. No és que surti una dona l'educient sex mentre li estan fent un massatge.
No,
és un altre rotllo que, clar, això ja seria com art i assaig, si m'apures.
No ho diguis molt fort, que la indústria també...
No, ara, si qualcú compra aquesta idea, se va explicar primer a Tèntol i m'agradaria tenir... Les coses com són. Clar, el documental també, Victori, documental i podcast, aquest Nude, que s'ha presentat, el podcast avui aquí a Beta Ràdio, el documental se va estrenar diumenge a la tele, has aconseguit una cosa complicadíssima, que és que per primera vegada hi ha un testimoni directe i en exclusiva d'un jove que ha superat l'addicció en el porno. Com vas tenir accés a aquest jove i, sobretot, com tractes un testimoni tan delicat com aquest? Perquè hi ha moments que venien que també devies tenir com un xoc d'idees entre el que ets tu com a periodista feminista amb ganes de fer cert tipus de preguntes, però clar, també aquesta persona va depositar la seva confiança a les teves mans.
Bueno, ell és en Dani Rivero i ara treballa a la ONG, a Fundació Amar Dragoste, que ajuda, no?, a persones que pateixen addicció a la pornografia. En el final, l'addicció a la pornografia se pot entendre amb el símil de l'addicció a qualsevol tipus de drogues. Genera, tu consumeixes, tens un pico de dopamina i automàticament l'estímul s'activa i necessites més, més, més i més. Jo vaig contactar amb ell a través de diverses recomanacions, perquè sí que he tingut la sort de fer molta xarxa en aquest projecte amb els investigadors, amb la Sandra, amb en Lluís Ballester, amb en Jaume Parelló, contactant l'associació, i a l'hora de poder escoltar el seu testimoni i que ell ho expliqués davant d'una càmera, que a vegades és molt més... La ràdio té aquesta intimitat, no?, que te permet posar bou i la imatge queda protegida, i ell se va exposar i prèviament varen parlar molt. Aquí sí que hi ha una tasca de vinculació, de conèixer bé el projecte, li va donar molta confiança saber que hi havia figures com en Lluís i na Sandra, que són investigadors que treballen arreu de tot l'estat i que ja se coneixien, i entendre una mica les preguntes que jo li anava llançant. És cert que te vas aproximant i comences en la primera entrevista, que és una entrevista telefònica, vas després fent un altre tipus d'entrevistes, fins que arribes dia de rodatge i ja hi ha una certa complicitat, no? Ja te coneixes prèviament i ja saps una mica el tipus de preguntes i quines preguntes no faré. Jo no m'interessava saber quantes hores consumia pornografia i quin vídeo es veia i què li agradava i què no li agradava, no? M'interessava saber més les conseqüències que per ell havia tingut això i com se relacionava, i efectivament i sexualment en la seva parella quan comença a tenir una parella. Perquè aquí el paper de sa parella també és molt important, perquè és un paper de suport, i ell diu, és que jo, la meva parella s'angoixava molt quan sabia que jo inicialment tenia qualque recaiguda, que com qualsevol droga n'hi ha, perquè de jo no t'estic donant el que tu necessites. I és un testimoni que escoltar això es garrifa per s'angoixa del moment que vivia el matrimoni, que ara és un matrimoni que té 3 fills i ell ho parla des de sa reparació i des de sa recuperació de s'addicció com a tal. Però sí que és un testimoni que jo trobo que dona molt de valor afegit en el projecte, perquè no és el mateix, no?, parlar de s'addicció que pot generar la pornografia sense poder exemplificar-ho, i en Dani, amb el seu testimoni, que ha estat molt generós, ho ha aconseguit.
A quina edat comencen a consumir pornografia?
Bueno, hi ha molt d'estudis darrerament, no? Està el de Save the Children, el nostre de les Illes Balears, a nivell mundial m'estic referint. El primer contacte que té la pornografia amb la infància, que no és el mateix que la infància accedesqui a la pornografia de manera voluntària, a les Illes Balears és als 8 anys, en el 15% dels infants. Ojo! No és que comencin en els 8 anys a mirar porno, d'acord? És que és una dada que a mi m'agrada molt recalcar. L'edat mitjana de consum habitual de pornografia és una mica abans dels 13 anys. Que tampoc és que mos poden posar contentes, no? Que no són els 8, però són abans dels 13.
Segons I és un nostre... consum individualitzat o col·lectiu?
No, ho fan tots sols, ho fan tots sols. El que passa és que també... han d'obrir la mirada. No només estan xerrant de plataformes, no miren vídeos ells, normalment, tan joves. El que estan mirant és a través de plataformes.
De jocs.
De jocs.
Stickers, també, que és una cosa que...
Bé, pop-ups, influencers.
Sí, és que no ho volia dir així tan clar, però sí.
Perdó.
Sí. No, de xarxes socials, a partir d'allà els estan arribant la pornografia. I ara ja la intel·ligència artificial mos ha acabat de rematar, perquè ells mateixos creen la pornografia amb les cares de les seves companyes.
Bé, llavors... en un cas és que es de fer la nit aquí, on se va difondre per totes les illes un vídeo manipulat amb intel·ligència artificial on dues nines d'11 anys d'una escola...
Eren unes nines de... Sí, bueno, una mica més grans, però és igual, eren els seus companys de classe. Perquè... un dels impactes que està tenint la pornografia és aquesta normalització. D'aquí no passa res, però si és una broma, no és violència, no és una agressió, i a més ha desconnectat empàticament amb la teva... amb el que estàs tu patint, no? Amb el teu dolor. Ha desconnectat, m'és igual. Estàs patint, m'és igual. No passa res, perquè després de tantes visualitzacions de porno, de tant de vídeos... acabes desconnectant empàticament.
Clar, perquè el dolor sempre són els altres, no? El que dèiem en el començament d'aquesta conversa. El meu fill no. Són els fills dels altres que fan aquestes coses, però pensant, sempre mos pensant que aquests nostres són incapaços de fer res malament. Que sí. No és ni bon ni dolent, senzillament els excés que tenen els joves també anem a descriminalitzar aquest tema, que també és la societat mateixa.
Exacte.
Que ets aduen això.
No són els culpables de mirar porno, ho he dit mil vegades, no són els culpables.
Però clar, què se pot fer? Què hem de fer com a societat? Com se pot penalitzar? Com se pot posar límits? Què hem de fer?
Vale. Per una banda, estem intentant a nivell legal... Bueno, a nivell legal ja tenim moltes normes. Hi ha moltes lleis que estan impedint, no? La LOPIBI, la llei orgànica del 2021-23... Ai, ara no ho sé. Bé, la que protegeix de la violència a la infància ja ha tipificat. En el Codi Penal ja està tipificat. Uh-huh. Què podem fer? A nivell legal hauríem de fer un desenvolupament de normativa important i ja començar a posar sancions importants. Ja s'està fent, A nivell europeu ho tenim tot el suport i a nivell d'altres països també estan intentant, per exemple, el tema de restringir l'accés a segons quins vídeos. Ens està costant molt. Me sorprèn molt. Què passa? Que és més important protegir les dades que protegir els menors? És una cosa que no m'acabo jo no cap d'entendre. Uh-huh. Sí, a lo millor hem de protegir les dades dels menors també, no? Però tothom li ha donat les dades a un munt de macroempreses o multinacionals i ningú s'ha queixat.
Sí, però aquesta via costa molt.
Aquí, i no vull dir les marques, però uh-huh. La pornografia sí que mos costa.
I per un descompte de 5 euros, que de vegades te demanen les teves dades i dius te donam un xec de 5 euros. Exacte. A la teva propera compra i li acabes confessant la talla de bragues directament per aquest voucher i no hi ha problema.
Totalment, totalment. O sigui, per aquí tenim una feina que no mos correspon als investigadors, tenim les investigadores, tenim la part dels governs i les institucions. Per la part de les famílies, necessitem que les famílies facin un canvi de xip. Que el teu fill no mira porno? Vale, perfecte. Posa-li una interrogante darrere al manco. Uh-huh. Però encara que el teu fill no miri porno, que pot ser, és possible, evidentment que és possible, informa-te'n.
Però com ho fas? Perquè l'has de fiscalitzar de qualque manera.
Mira, no, informa-te'n sobre el tema.
D'acord.
O sigui, no te posis a mirar el seu mòbil.
Això aquí està, sí.
O sí. O sí.
Jo trobo que la clau és com una mica les drogues, no? Arriba un punt que quan comences a sortir, ets més... Bueno, un infant, comences a sortir de discoteques, en qualsevol moment pots estar exposat en el consum de drogues i a que t'ofereixin droga. La cosa és que tu puguis dir no, gràcies, no m'interessa, no? Sí. O això clar, no va en joc. I això a és una educació.
Claro, t'han hagut de parlar d'aquest tema.
Clar,
totalment. I si la família no
està... I ho has
de
veure com una cosa greu, claro. Perquè el que deies, no ho veuen com una cosa ni greu, ni delictiva, ni res.
No. I és una mica el que xerràvem abans de l'apoderament, no? D'aquesta sexualització normalitzada. Aquest mite de la lliure elecció que també xerram en el documental. No, jo ho faig perquè vull. A mi m'agrada fins i tot fer això, no? I dius, estàs segura? Estàs segur? Anem a qüestionar-nos, anem a pensar, anem a fer-nos preguntes. Que al final podem admetre que, mira, pues sí, realment no ho faig perquè vull. Ho faig perquè m'estan pressionant socialment i estèticament per ser així. Bueno, pues olé tu, molt bé. Però no me'ls deixem arrossegar d'aquesta manera i posar el puny en alt i dir que sé que ho faig perquè jo vull. No.
Abans de dir-vos adéu, aquesta casa ha encetat un camí que jo trobo que és fantàstic. De servei públic. L'altre dia parlava amb en Joan Cabot de les desaparicions, un podcast sobre el suïcidi que també tracta una temàtica molt dura. Nude tracta precisament aquest de la pornografia en l'adolescència. T'ofereix la mateixa pregunta que deia fent en Cabot. Quan t'has protegit després de tantes hores d'estar revisant imatges, escoltant entrevistes, que arriba un moment que, clar, a tu com a individu t'ha d'afectar de qualque manera.
Jo trobo que hi ha una dissociació, a vegades jo he sentit certa dissociació de bloqueig que després sortia en forma d'ansietat, a vegades. Per això el protegisme ha estat esparlar-ne. Es parlar-ne amb el meu entorn, s'explicar una mica com m'anava sentint, sobretot de, ostres, m'he trobat amb això i tenc angoixa de veure què està passant això, no? Sobretot en certes categories que bueno, pues que etiquetava, mirava quantes visualitzacions hi podia haver, i clar, tu vas entrant i arriba un moment en què t'has de protegir, i en el meu cas ha estat parlant.
I a partir d'avui ja hi ha aquest primer capítol de Nude a la xarxa, el Servei a la Carta d'Iveta Ràdio, també està disponible en el Servei a la Carta Nude, el documental, una feina que ha fet la nostra companya, la Victòria Morell, on hi ha participat, entre d'altres, la investigadora de la UIB, la Sandra Sedano, tota una experta en el tema.
Que Sandra, per acabar,
deixa'm afegir una cosa, sí? Superimportant relacionat amb el que ha dit ella, la importància de la feina conjunta de tota la societat, perquè aquí tenim responsabilitat, tots i totes, també els mitjans de comunicació, els investigadors i investigadores, l'escola, famílies, no només les famílies, que no quedi aquest missatge, per favor.
I no criminalitzar tampoc els infants.
No, no, això també ho he dit diverses vegades. Sí.
Bé, si no, que se torni per a l'entrevista des del començament i que prenguin nota de tot allò que heu anat dient, que no criminalització, els infants, evidentment, no són culpables, és feina de tots i feina en xarxa per mirar de controlar-ho.
I perdoneu que vos repulseu, és que és molt difícil. Nosaltres, quan fem el documental, surten menors amb màscares, però per parlar de la hipersexualització i la pornificació, surten, hi ha 4 o 5 nines de entre 5 i 7 anys. I clar, jo a sa mare me deia, durant el camí li he intentat explicar que anàvem a fer un reportatge, que li posaríem una màscara. Li pots explicar tu que és la pornografia? I va ser com, no, jo t'ho puc posar en contacte amb gent i professionals que vos poden explicar molt bé o vos poden ajudar com explicar-li, però jo ara mateix com li puc explicar a una nina, no, de 5 anys? I així com hi ha coses que ja tenim molt integrades a l'hora de parlar, troc que aquest tema encara s'ha de posar més focus, no? Perquè els nins demanen, i si tenen respostes és quan tenen armes per treballar.
O no demanen, i també se'ls ha d'explicar per això, perquè no ho demanen.
I perquè s'ho trobarà.
Educació sexual és la resposta.
I de moltes gràcies, enhorabona, per aquesta feina.
Gràcies a la convidada.
Victòria Morell, moltes gràcies, Sandra Sedano, un plaer. Ho has explicat molt bé, totes dues, i ja ho sabeu. Nude, escoltau i mirau. Informeu-vos. Fem una pausa i ara tornem.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre, en...
Mateu Bennassa.
Com estàs preparat?
Crec que sí.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia.
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
Bona nit, supos.
Quina és la paraula més llarga que coneixes?
Anticonstitucional.
I la més curta?
Ou.
Quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Jo suposo que són els noms dels meus fills que els ha crit.
I quina és la paraula més amorosa que fas servir?
T'estim.
I quina paraula fas servir per saludar, normalment?
Bon dia.
I quina expressió utilitzes per xerrar de l'acte sexual?
Boixà.
Quina és la paraula que t'agradaria recuperar? Alguna paraula que estigui en desús?
Bueno, hi ha una paraula que romandre, que la trobo molt guapa i que no s'emplea massa ara.
I ja per acabar, quin és el teu moment tèntol?
El meu moment tèntol és quan me'n vaig a dormir i estic aquella estona sense, o mirant una sèrie o llegint un llibre, això, que és el meu moment de no tenir cap altra feina.
I quan penses en aquest moment, quina cançó te revén al cap?
Quina cançó pot ser d'endurrit per a Fat Day, per exemple? Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just... I de tres ràdios, cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Dimecres, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, viu amb l'equip d'Esports 3 en Joc el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports 3 en Joc.
En directe des de Noeta, tota la prèvia del Reial Societat Reial Mallorca.
Amb les seccions habituals del programa i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Avui tot el que sigui puntuar és melassa.
I a les 9 i mitja, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Comença, arrenca el partit!
Donostiarres i mallorquinistes volen sortir de les posicions de descens.
L'emoció de la primera divisió a IB3 Ràdio.
Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Són aquí les nostres marines. No sé com aixecarem això, perquè nosaltres que sempre xerram amb altres de família, de criança, estem a la pornografia, és un capítol complicadíssim.
Bueno, són pràctiques per lo que ve després, no? Ves que, de fet, el tema de la pornografia també em podria enxerrar qualque dia, perquè ha arribat a l'infància més de lo que mos pensam i mos agradaria reconèixer i assumir.
Això és el que parlàvem ara amb aquestes expertes. Recomanàvem aquest documental nude IB3 i també es pot cas IB3 Ràdio. Però bé, avui hem de parlar d'una cosa magnífica. Anades i vengudes amunt i avall, les activitats extraescolars.
Perquè tu tens criatures i tu penses en aquell moment de tenir aquell infantó que serà tot dolçó, que estimaràs tant, i no penses conscientment en el dia que te convertesquis en el seu xofer personal.
Exacte.
I passarà, arribarà. Més prèit del que te penses.
Bé, tot això a sumar per un futur millor, perquè les extraescolars que hi ha avui en dia són per preparar futurs líders. Tots seran futurs Nelson Mandelas o tots seran futurs polítics? De bons, però.
Einsteins, tots. Einsteins en sa versió no violenta ni usurpadora.
Que la majoria de vegades les activitats extraescolars necessiten desplaçament. Clar, que aquí ja entram en una cosa complicada, perquè has de dur, si has de agafar l'infant, normalment en cotxe, generalment, i l'has de dur a un lloc perquè estigui una hora, que tens dues opcions. Una, esperar-lo tu una hora allà, mirar-lo o fer les teves coses, o l'altra, anar-lo a deixar i tornar-lo a cercar.
Clar, hauríem de tornar una mica enrere. És a dir, què són les activitats extraescolars?
M'he avançat, perdó.
No, però és veritat que està com molt estès, però per si qualcú no ho coneix, les activitats extraescolars són aquelles activitats que s'ofereixen fora de l'horari lectiu, és a dir, fora de l'escola, que poden ser dins l'escola, però fora d'aquestes hores d'escola regulada, diguéssim, però que tenen un propòsit educatiu. Què passa? Hi ha com a dues vessants de per què apuntes tu els teus infants en aquestes activitats. Una, no arribes a cercar-los abans i és una qüestió de conciliació.
Que aquestes són les extraescolars que se fan a l'escola.
Habitualment, perquè és el que te facilita la vida.
Sí, són que infants que empalmen, no? Perquè fan el dematí, exacte, fan escola, després queden en el menjador, hi ha un poquet de jugada en el menjador i després ja venen a l'activitat extraescolars. O sigui, fan més d'una jornada laboral.
Exacte, i els pots anar a cercar a les 4 i mitja.
5, sí.
És que, de fet, de vegades hi ha escoles que si fan jornades xapades, és a dir, que fan escola de matí a hora baixa, hi ha altres escolars ja que són en el migdia. Aquesta estona que els hi queda entre jugar, que ja no juguen, i el dinar, i en lloc de jugar, els apuntarem a fer una cosa que sigui productiva. Perquè vivim en una ciutat molt productiva.
Exacte, perquè les coses no s'han de fer per passar gust i prou. S'ha de fer per tenir un aprenentatge, per generar coneixements, perquè serveixi de qualque cosa.
Sí, però normalment són esports, o bé
Hi ha de tot.
Hi ha de tot, d'acord.
Te faries, creus, de lo que hi ha? Jo m'ho vull apuntar. Perquè hi ha un sinfín d'ofertes.
Dèiem una llista d'algunes de les escoles que s'ofereixen.
És que, clar, és que avui en dia qui no pot ser un bon adult preparat si no saps xinès, si no saps això, tres o quatre llengües, has de saber ballar, has de saber tocar música, són músiques molt importants, gimnàsia per mantenir un cos fit, natació, perquè, clar, estem en una illa, penseu que hem de saber nedar, esports variats, equitació, perquè, clar, tots volen tenir un cavall a casa i volem saber-lo dur, no? Tira amb arc, per exemple, art marcial, cir, yoga, llarg, etc. Robòtica i programació, que això és el futur, si se hi ha només lleva d'ermitjantes, escacs, art, teatre, que això ho fem tots, perquè forma part de la nostra vida, no? Fer un pot de teatre. I després hi ha les activitats també de repàs, de repassar les assignatures que has tingut durant els dies, ja els infants de primària.
Però se fa repàs actualment. Si els nens no poden dur a feina a casa i no se pot suspendre ningú, envien nins a repàs.
No només s'envien nins a repàs, sinó que les escoles no totes, però se segueixen oferint programes de suport de educatiu, de reforç, sí. I quan ja arriben més endavant, cap a secundari, de més, el tema de repàs se fa més popular, diguéssim.
Clar, els extraescolars, com que no formen part del circuit escolar estàndard, tenen un afegitó, que és que tenen un preu. I clar, això també, com a família, l'has de poder assumir, perquè si tens tres fills i els tres nins t'han de fer dues extraescolars per hom, pots tenir el que seria l'herència que t'ha arribat del Conco de Puerto Rico invertida en totes aquestes
en
activitats.
Música, en dansa, en
idiomes... És que bastaria que en tinguessis una de criatura per poder-te ja arruïnar una miqueta anant-te darrere les extraescolars. El que hem dit, hi ha un sector d'extraescolars que serien les que s'ofereixen normalment des de les AFAs, a les escoles, que
serien
sí
de preu
que...
controlat.
Exacte, tenen com un preu més
assumible.
Sí. Però llavors n'hi ha d'altres que s'ofereixen des d'altres entitats, siguin bé associacions o ajuntaments o empreses privades.
Sí, públiques o privades, efectivament.
Llavors, clar, aquí el marge de preus varia moltíssim.
Clar, aquí home, no, hi ha negoci per tothom. Anar a equitació que anar en el patronat de música del teu poble que està en una activitat subvencionada.
Clar, anar a una biblioteca pública o un casal de barri o a les escoles, que a les escoles, perquè no ho sapigueu, a les hores baixes és un espai públic que se poden fer activitats, o, el que heu dit, pues anar pagant a un lloc privat a fer aquestes activitats per preparar aquell infantó per aquest futur, no?, que li espera per muntant que vagi xerrant en xines.
Perquè ja no té per què ser això, perquè de vegades, clar, el que deia Marina, volem tenir petits genis. Llavors, això hi ha una part de... Nosaltres li donarem la millor educació, no només durant les hores d'escola, sinó quan surti, perquè fan una segona jornada, hi ha criatures que tenen una agenda de primer ministre...
Això lligaria amb un capítol vostre, com són les expectatives.
Exacte. I també podríem entrar un poc dins la sobreprotecció, però bé.
No, i encara un altre meló que se podria obrir, que és els pobres pares, que la veritat és que la conciliació familiar és molt complicada i que la feina molt lleva moltíssimes hores i que, clar, aquests infants són els has de posar. La veritat és que la majoria de les feines no estan molt pensades per aquells pares que tenen una, dues, tres, X criatures.
Sí, el tema és que els has d'acompanyar i això no...
Exacte.
Però ho dic perquè un temps les activitats extraescolars se faran a peu. És a dir, si tu volies anar a música, agafaves
el teu
quadern de pentagrames i te n'anaves a peu a música. Però ara no. Ara has de travessar tot Palma perquè vols anar a la millor escola de música i l'apuntes a música i a violoncel. Que està molt bé, no dic que no, però requereix un esforç.
També perquè vols anar a la millor o perquè no has trobat plaça allà més.
També.
Perquè també hi ha aquest auge de les extraescolars que moltes vegades ja no és que jo no vulgui anar a la piscina municipal, sinó que per aconseguir entrar a la piscina municipal he de tenir la criatura en llista d'espera 3 anys. Llavors, si no vull que se m'ofeguin en s'interin i vull que comenci ja, com per jo poder anar amb una certa tranquil·litat pel món...
I no dur-lo tot el dia enganxat en aquella bolla de sura.
Sí, amb una cordeta, el que et xerraves l'altre dia. No, millor, priorits és començar ja i haver de pagar a una empresa privada per poder anar i aquesta empresa privada segurament ja m'acabarà més en fora que nostra, ja necessitarà molta més gestió. En aquest cas, ja no és conciliació, sinó que, com diu una Marina, són les persones adultes que estan per aquella criatura, les que acaben una miqueta com esclavitzades a darrere aquest horari. I dic persones adultes perquè, com deia una Marina, moltes vegades els horaris laborals que tenim les mares i pares no ens permeten tampoc anar a les extraescolars. Llavors és aquí...
Sí, però també hi ha molt de pares, jo ho veig en el meu entorn més proper, que també hi ha pares que cerquen aquesta esclavització. Ho dic perquè ja que parlaven d'activitats extraescolars esportives, hi ha molt de pares que, com que ells no han pogut ser Messi, tiren els daus per saber si el seu fill ho és. I clar, és que tenir un nin o una nina que jugui a futbol implica que tu cada cap de setmana, dissabte o diumenge, te n'has d'anar a Son Melo o Son Catello a dur-lo a que juguis partit, més els entrenaments, més tot. I realment és que tota sa vida familiar, fins i tot les dinades diumenges, gira al voltant d'on té partit el nin.
I t'has d'aixecar a les 7 de matí
o te telefonen de darrere un cantó. Hola, te fa ganes que anem a dinar diumenge a Cala Ratjada? I li dic, però, mem, si nosaltres som de ciutat, encara que Cala Ratjada és meravellosa per anar a passar tot el cap de setmana, no unes horetes un diumenge, què se mos ha perdut a nosaltres anant a dinar a Cala Ratjada?
I, de fet, això és el que passarà quan aquests esports que fan, que comencen a fer per il·lusió, acaben federats.
Clar.
Perquè xerrant del futbol, que és com a l'esport més popular dels darrers temps, però això passarà en qualsevol altre esport que se puguin apuntar. Perquè en natació te passarà el mateix, en bàsquet, en voleibol, en el que sigui.
Sí,
arribaràs en aquest moment
de federar.
Entrar dins arriba competicions i sa família sencera està hipotecada a darrere aquella afició, que ja no és tant extraescolar, no millor com afició, però que monopolitza la setmana de tota la família.
Mira, ara una salutació al meu germà que acompanya el seu fill Biel a futbol a Vilafranca, perquè entrenen una setmana a Montuïri, una setmana a Vilafranca i una setmana a Porreres, per repartir-se. Però, clar, això implica que ja no van cada setmana al poble, sinó que han d'agafar cotxe i se n'han d'anar a Vilafranca o se n'han d'anar a Porreres. No passa res, perquè cada vegada és una activitat més conjunta i són esplà, se diu esplà.
És que així coneixen esplà de Mallorca.
Exacte. Però, clar, els han d'acompanyar. Els han d'acompanyar.
És això que
no hi tenis gent de punt, perquè un dia dus a Nina Porreres i resulta que tots equipes a Vilafranca. Ja esteu fent jugant tot sol
darrere
una porteria, diguem, papa, crec que avui no era aquí.
Amb una pedra.
Sí.
Però tornem una miqueta, crec que hi ha un xerrat a altres programes de... Quan els infants tenen molta centre d'atenció, queix passar pena, queixes expectatives... En el final, jo crec que en general ens fa anar angoixats. I he xerrat amb un plural majestàtic perquè jo no tinc fills, però entenc i comprenc que les persones al meu voltant que entenen i que els veig anar de capoll per amunt i per avall i realment preocupats perquè volen que el seu fill, bueno, que tingui el millor i que estigui el màxim de preparat possible. I una altra vegada anem en aquesta filosofia una mica d'aprofitar els temps, no? I després tenim infants estressats i tenim adolescents estressats i tenim persones estressades i angoixades perquè el món han vengut, a més de passar gust, a aprofitar els temps i a ser útils, no?
A fer coses.
A fer coses.
Però també dius, està bé que faci activitats extraescolars perquè aprèn de música és fantàstic, aprèn un esport és fantàstic, aprèn d'idiomes és fantàstic. Si quedassin a casa nostra, mirarien el mòbil, mirant la televisió?
Clar, aquí entram amb... que els hi estaríem oferint com a alternativa. De fet, això, hi ha un estudi que va fer la Fundació Bofill, sobretot en simpàtica que tenen les extraescolars amb els infants que estan en una situació més desafavorida, socioeconòmica, més desafavorida. I vàrem veure això, que aquesta estimulació, sobretot xerrant de repassos, però en general l'estimulació que oferia qualsevol extraescolar, els hi estaria oferint també un ascensor social, perquè estaria compensant algo que d'una altra manera no podrien tenir. Sense tenir una situació socioeconòmica desafavorida, si està que nostre és estar mirant la televisió, lògicament és més enriquidor anar a fer qualsevol d'aquestes activitats. Què passa? Com deia Anna Marina, aquest anar constantment com a contrarrellotge d'aquest input en aquest estímul, en aquest altre, també està fent no només que aquestes criatures visquin dins una situació estressant, sinó que llavors no sàpiguen gestionar l'avorriment. Tens una hora baixa de no fer res, i aquella criatureta, com que sempre està amb activitats dirigides,
no sap
què ha de fer.
Del seu coset. I llavors no juga,
no sap jugar. I aquest dia que tenen lliure va a un dels 30 aniversaris dels companys de classe.
Això sí que serà un capítol.
Com que ara se conviden tots a l'aniversari de tots, excepte, segons m'han contat, els nous discriminats són els que fan l'aniversari en l'estiu, que com que ells no poden fer festa, a moltes festes ja no ens conviden, jo que som de juliol, tornaria a ser un marginat. És a dir, jo ja vaig ser marginat en el seu moment, també ho seria en aquesta època contemporània, perquè mon pare i mon mare varen decidir fer el coit a l'època que no tocava per tenir-me juliol. No varen calcular que a mi m'agradaria haver escut al bell mig d'allò que seria
escurs escolar
per poder celebrar l'aniversari com tothom.
He de dir que jo no estic al dia d'aquest fet. Jo, a les escoles que conec, tothom convida tothom tot l'any. I les de l'estiu són de les més celebrades. En què dic que...
Mira.
A millor, si estiguessis en aquesta altra escola, encara te salvaries.
Igualment, socialitzar tant està sobrevalorat.
Totalment.
També, ha estat un pot tot sol i amb poca gent. Has estat la glòria, tu.
Sí.
I si xerraven de lo cares, que són les nostres escolars, no volgueu saber el que costa fer un aniversari.
I d'un altre meló per un altre dia, festes d'aniversari d'infants. Però bé, aquest de les nostres escolars, déu-n'hi-do.
I ho dic perquè avui celebrarem una festa d'aniversari, si voleu quedar.
Vos acompanyi amb el sentiment.
Avui, no, dic que avui hi ha un gran cantant que fa anys.
Són adults. Clar. Són adults, m'ho punt.
Gràcies, Marines.
A vosaltres.
Una ferrada. Ara tornem.
Música en família o a nivell muscular ens plantegem l'halterofilia i ens fa molta il·lusió el divendres que vagis a clown o el curs de DJ Junior que organitza la Pandown. Extraescolars. Aquest trimestre el mestre es diu que fas poca lectura. Passem per biblioteca just abans d'anar a pintura. La flexibilitat que vas guanyant anant a rítmica és tan veloç com dominar el teu cos, per això fas mímica. Alguns companys t'han convençut per anar a classes de karate i t'hem desapuntat de judo, que era molt més barat, eh? Les connexions del teu cervell milloren fent escacs i en el taller de cuina aprens a fer uns bons espinacs.
Lletres Ràdios. Participació. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. El Guateque Musical.
Avui acabem el programa, com sempre, amb música, i avui un guateque dedicat a un home que fa anys, en Julio Iglesias.
Gràcies, perquè tal dia com avui, de 1943, naixia Julio José Iglesias de la Cueva, exfutbolista, advocat i cantant espanyol de fama internacional. Per això avui li dedicarem el nostre guateque i començarem per Wendolin, una cançó que Julio Iglesias va dedicar a una enamorada francesa i que va representar Espanya al Festival d'Eurovisió de 1970.
Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar.
Me olvidé de vivir forma part del disc A mis 33 años de 1978. Originalment va ser en francès, d'un títol que no sé dir. Com seria? Xisco?
J'oublié de vivre.
Això. I el mateix Julio Iglesias va encarregar-se de l'adaptació en castellà. Alguns crítics diuen que és la seva cançó fació, perquè retrata molt bé el seu propi conflicte entre l'èxit i la vida personal.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños.
Hey és el títol de la cançó i de l'àlbum que va publicar el 1980 i del qual se'n vengueren milions de còpies arreu del món. Va ser el número 1 a Espanya, a Argentina i a Bèlgica. Conta la llegenda que és una cançó de desamor escrita en part com a resposta a la seva dona Isabel Presley quan no va poder perdonar-li l'enèsima infidelitat.
Hey, no vayas presumiendo por ahí diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir.
Soy un truán, soy un señor va ser una de les primeres col·laboracions fortes amb en Ramon Arcusa, del duo Dinàmico, i va formar part de l'etapa en què Julio ja tenia projecció internacional. Tricicle, per la seva banda, la va fer servir a un número que ja és història de l'Slapstick.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y Si tengo que olvidar, las bebo y olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y a buen amor.
Lo mejor de tu vida, publicada el 1987 en el disc Un hombre solo, va ser la primera cançó d'un artista masculí que va passar 13 setmanes al número 1 de la llista del Billboard Hot Latin Tracks. Aquesta balada és considerada una de les cançons signatura d'Iglesias que no pot faltar a cap recopilatori.
Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tus labios de niña labios los estrenaban, fuiste mía.
I de molt d'anys, Julio, que segur que mos escolta.
Mos escolta de vegades.
Sí.
Mos escolta justo quan ve per Galícia. On s'ha comprat una
Julio
casa.
Julio Iglesias, que avui fa anys. Celestia, li ve moltíssima gràcies, Xisco Nadal.
Gràcies.
Fins demà.
Que Frey Margací, però molt d'anys per ella també. Va néixer el mateix dia que en Julio Iglesias. Demà tornem. Moltes gràcies.